Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim un luxe de convidat, que és en Fito Luri, que ha vingut de Reus a veure'ns. Benvingut.
Gràcies, ben trobat.
Doncs, com que estem a la ràdio, avui no, l'entrevista no és en un cafè, però és on et trobaríem normalment, prenent un cafè o per l'hora que és ja, és un vermut. En aquests llocs és on tu t'inspires?
Sí, és un lloc com de trobada i també és un lloc de retrobament. És a dir, són espais on trobes a gent quotidiana que coneixes i en les quals quedes per parlar o per això, com has dit tu, per fer un vermut, però al mateix temps també és un lloc observatori on també pots tenir noves descobertes, no? I noves coneixences. I és un lloc on freqüento bastant i m'hi sento molt bé.
I normalment portes una llibreta, no?, per apuntar el que et ve...
Sempre porto una llibreta, o un llibre, depenent del dia, no? Però si porto un llibre, el que sí que porto sempre és un llapis, i si em ve alguna cosa, doncs el mateix llibre aprofito per escriure quelcom. Però sí, la llibreta és una cosa com indispensable, tot i que quan arribo a casa després m'ho passo tot a l'ordinador, eh? Però la llibreta com a eina de butxaca és brutal.
I veient les teves xarxes, també aquests llocs t'inspiren... Ara no hi són els vídeos, però hi havia uns vídeos que eren força divertits, de com que buscaves algú, que el trobaves i tal, també t'inspiren històries.
Sí, els he tret perquè vaig veure que hi havia com a molt de seguiment i no sabia com sortir-me'n d'aquell enrenou, no?, que vam provocar buscant a la noia russa.
Exacte.
Però sí, són llocs on, que en el fons, allò és el reflex del que suposa el fet d'estar en un espai en el qual t'hi trobes a gust, no?, i estàs obert a tot.
I les mateixes xarxes, diguem que el que hi ha més, quasi el 99%, són textos que des de fa 2 anys potser eren més cap a la banda de la poesia, que és el que va ser un llibre, amb l'últim disc, i cap als últims textos són una mica bastant més eròtics. D'on surten aquests textos?
Bueno, els textos, crec que a mi no només, sinó que la majoria de gent, surten de moments de solitud, no?, i de moments de reflexió interna i moments de voler, doncs, d'aquesta soledat buscada, no? I per què són alguns més eròtics que altres? Doncs segurament en aquell moment de solitud, d'intimitat, doncs, no sé, de vegades m'agradaria dir-li a la cambrera alguna cosa que no m'atreveixo a dir-li, però sí que ho escric, i és per ella per qui ho escric, tot i que ella no ho sap.
M'has respost una altra de les preguntes que tenia. Si hi havia alguna musa, veig que són, pot ser...
N'hi ha moltes. Voltes. Sí, he de ser sincer, hi ha moltes, perquè per sort tinc una xarxa i un cercle molt ample en les quals sempre retrobo i trobo a noves persones, i no puc dir que tingui una musa, no? Però una musa per mi és com... no ha de ser una dona en concret, no? Una musa és algú o algú que m'inspira.
I, bueno, els textos són més punyents, però en les cançons tendeixes més a ensucrar, diguem-ne. El disc desè, t'atreviries? Ja saps, una vegada vas comentar que et costava musicar aquest tipus de textos. Com ho veus ara? És difícil o segueix sent igual?
Sí, o sigui, és a dir, em diuen, ostres, tu quan cantes com a molt ensucrat, com a molt dolç, com a molt... I en canvi quan escrius ets cru, ets més aspre, ets més rugós. I jo crec que escric com visc, no? I visc d'aquesta manera, com a més rugosa, no?, més aspre. I quan canto el que faig és compensar tota aquesta pedra, no? Intento compensar-la. Llavors, el proper disc, que en el qual hi estic treballant ja, no variarà gaire dels altres, tot i que intentaré que no sigui tan no apte per diabètics.
I a veure, però o sigui, tu comences primer per la música i després ve el text. Llavors, la feina, quan tu fas un poema o un text més punyent, és més difícil passar-ho a música per això, o perquè primer trobes la melodia i quan fas la melodia dius vaig cap a l'ensucrat?
És que per mi és molt més fàcil, quan s'hi ha de fer una cançó, per mi és molt més fàcil primer fer la melodia, perquè llavors la lletra intento adaptar-la a la melodia i fa que la lletra, si més no, floti més, no? Flueixi més. No està tan lligada. De vegades, quan ho he fet al revés, m'ha costat molt trobar que la melodia faci que la lletra no sigui tan fluida. I per mi és molt més còmode primer fer la música i a partir de la música llavors escriure la lletra. En canvi, quan escric, sense pensar que allò serà una cançó, quan escric per escriure, obro la porta i surt com surt. Llavors, clar, quan hi vull, algun cop que he intentat posar música, m'ha passat això que t'he explicat, no? De dir, ostres, ara la mètrica en un quadre, o allà em passo de síl·labes, o aquí, saps? I per això no... De vegades, de com escric a com escric quan per cantar, és molt diferent.
I com que en el darrer disc, amb el Salvar l'Ànima, vas acompanyar-ho amb un disc, i allà en el disc vas acompanyar un llibre, i aquest llibre, que eren, crec que 60...
Sí, 70 i pico poemes i 9 cançons.
Consideres que a part de cantautor també se't pot dir poeta?
Bon, jo crec que poeta és tothom que escriu, i músic és tothom que escriu una cançó també, no? O músic o cantautor. A mi m'agrada molt que em defineixin com cantautor, perquè al final canto el que escric. I és així de simple. I no s'ha de buscar més diguem-ne interpretacions, no? Jo sóc de les persones que penso que menys és més, i per mi un músic és una persona d'aquestes que agafen qualsevol instrument, el fan sonar bé, són capaços de tocar tots els estils possibles, i a més ho interpreten bé. Jo no sóc músic, perquè jo no domino tant, no?, l'art de la música. Per això que estic molt més còmode quan algú em diu ets cantautor, dic sí, doncs mira, sóc cantautor perquè escric, no?, o canto el que escric, així de fàcil.
I bueno, Salvar l'Ànima, deies que cantaves per salvar l'ànima. Mm-hmm. Continues cantant per salvar l'ànima?
Sí, totalment. És a dir, la gent em diu, ostres, quan la teva poesia m'arriba molt més que la teva cançó, no? M'han dit més d'una vegada. Bueno, perquè és sincera i perquè... I pel que deia abans, no? Perquè no hi ha filtres i perquè de vegades doncs, fins i tot és tormentosa, no? Llavors, quan canto per estar bé. És com qui es pren un ansiolític, no? Hi ha gent que es pren un ansiolític i es troba bé. Jo quan canto em trobo bé, no? I per trobar-me bé necessito cantar coses que em facin estar bé.
I l'ànima salvable?
Sí, home. Sí. L'ànima és l'única cosa que tenim encara,
i ulls. Tu distingeixes entre l'ànima i l'esperit.
Sí, perquè tu pots fer les coses amb esperit, no? I amb actitud, i amb certa traça, no? I amb ganes. Però l'ànima... És que el que fas amb ànima no té preu. Hi ha gent que un simple gest, una simple traçada amb un pinzell, una frase, tres acords, dius, hòstia, però com ho ha fet això, aquest tio que és tan de puta mare, i sembla que no faci res, no? Perquè hi ha una ànima allà darrere que fa que això sigui d'aquesta manera. L'esperit, home, l'esperit. Jo em sento jove, jo em sento fort, jo em sento guapo, això està molt bé, però si no hi ha ànima, malament.
I l'ànima continua després de la vida?
Doncs no ho sé. No sé, diuen que l'ànima fins i tot pesa, no? Que té un pes, no?
Uns 20 grams,
sí,
grams o alguna cosa així.
Sí, uns grams. No ho sé. Jo de vegades em pregunto si hi haurà vi després de la vida.
Això és molt important. I bueno, ara si agaféssim un DeLorean, vale, i anéssim un viatge en el temps, quan vas començar, quan va començar per tu la música?
Doncs exactament quan jo tenia 16 anys i vaig començar de la manera que majoritàriament comença la gent, que amb els amics de l'institut vam dir: ostres, m'agrada aquest grup, m'agrada l'altre, podríem fer, ens ajuntem, cantem quatre cançons, jo tinc una guitarra, jo tinc un no sé què, i a partir d'aquí doncs fem cançons d'altres, i de passar d'aquestes cançons d'altres, un dia portes una cançó que és teva, i el que tenia tocava la caixa de sabates es compra una bateria i s'apunta a fer classes, i així és com va començar el meu primer grup.
I després el 2002 vas decidir passar a solitari, a...
Sí, jo havia estat en diversos grups, a Café París, Om, La Padrina, The Grey Quintet, a la banda del Pantano, però durant tota aquesta època sí que ja feia cançons a casa, però les feia com molt per mi, no tenia cap pretensió d'engegar com una carrera així, com de cantautor. I a partir del 2002 les ensenyo i em diuen: home, això estaria bé que la gent ho escoltés, no? I m'engresco, m'engresquen, m'engresco una altra vegada i dic: va, doncs fem-ho.
I passen, pues, fins al 2018 passen uns 6 o 7 discos, més o menys.
Sí, ara em porto...
9.
9, sí.
I llavors el 2018 vas treure Cru, vale? Que uh-huh. Aquí vas estar una mica els teus propis lligams, no? I vas dir: ara seré un tio més em despullo més. Uh-huh. Va ser com un tornar a començar després del primer, que va ser Aromes el 2002, que vas tenir més aquest to més elèctric també.
Sí, Cru és com un punt d'impàs, no? És un disc que gravo amb la seva totalitat aquí a Barcelona. Em produeix el Pau Romero, un guitarrista i productor d'aquí, de Barcelona, i faig com un impàs, de dir: vaig a trencar el que havia fet fins ara i vaig a fer com de nou, a començar de nou, no? I és per això que sí que és un disc en el qual em despullo més. Després de gravar Cru, gravo Diari de Llambordes amb el Marc Parrot.
Correcte.
I continuar aquest procés.
Però vas començar d'una manera amb el Diari de Llambordes, però va venir la pandèmia, sí. El Covid.
Sí, sí, aquí ens va tallar a meitat de la producció. Un disc que segurament l'haguéssim pogut gravar en 3 mesos, vam trigar un any i mig, perquè pel que tots sabem, no? Ara sí. Tancats, ara oberts, ara una estona, ara un dia, ara que tornem a tancar-nos. Bueno, va durar moltíssim. I després, tothom sap ja, no?, que després de la pandèmia moltes coses que van canviar cap a malament ja no s'han tornat a arreglar, no? Això, malauradament, cada vegada que hi ha una crisi hi ha factors, hi ha circumstàncies que es malmeten i ja no s'arreglen, no? Això és un drama. I editem Diaris de Llambordes i tal, passa bastant desapercebut, tot i que penso que és un molt bon disc i el Marc Parrot allà hi va posar una part d'ànima molt important. I me'n torno a casa, em refugio al Priorat i allà faig Salvar l'ànima, que és aquest llibre disc que en aquells moments, després de tot allò que vam viure, necessitava, no? Salvar-me l'ànima.
Clar, no podies anar al cafè a fer el vermut.
Exacte.
Faltava tot aquest contacte humà, tota aquesta influència que tens tu.
Bueno, però ara explicaré una trampa. Els pobles sí que podíem una mica salvar-nos l'ànima.
Mútuament,
no? Potser no de portes amb les portes obertes, però sabies com i sortir dels llocs, no?
Sí.
I això va ser una gran descoberta, no? I un gran oceà davant, no? Per poder navegar lliurement. I llavors, després de Salvar l'ànima, han passat 2 anys una altra vegada com de retrobament amb mi mateix, i ara estic vivint entre Cornudella del Montsant, Reus i aquí a Barcelona, i vinc mínim 1-2 dies per la setmana, o sigui que també podria dir que una mica hi visco també. I ara el disc que estic preparant és un disc intimista, i un disc que cantaré amb moltes altres persones, no? Un disc que cantaré amb altres cantautors i altres músics d'arreu del país. I és un disc que aniré traient com a versicles, com a poc, i per d'aquí un temps ja treure'l Bueno, tota la
segons
seva els
meus càlculs, 2018, 2020, 2022, doncs 2024.
2024. Serà, jo crec que serà quasi 2025, no? Si no és principis de 2025, serà finals del 2024, però sí, sí, ja toca.
Vale, ara, per fer una petita pausa, si et sembla bé, escoltarem un dels teus temes, vale, que és a Falciots prenent el sol, i continuem parlant.
Molt bé.
Portaven sorra entre les ungles de tot allò que havien viscut. Tenien la mirada eterna que els feia creure que eren uns. Va passar el temps que no perdona. Un dels dos va morir aviat. L'altre poruca es lamentava d'aquell posat que els feia creure. Falciots, prenent el vol. Falciots, prenent el vol. Tristesa els va fer perdre o va ser el bé. Falciots, prenent el vol. Falciots, prenent el vol.
Aquest tema que acabem d'escoltar estava dedicat a un, al teu cosí germà, no?
Sí. Sí, sí, malauradament ens va deixar justament abans de la pandèmia, molt jove, no? Aquesta malaltia, no? Que ens envolta constantment a moltes famílies i a moltes persones. Això del càncer, que sembla ser que és un... això sí que és una pandèmia que no s'acaba.
Sí.
I, bueno, era el meu cosí germà i ens portàvem, no res, 2 mesos. És a dir, vam néixer junts, ens vam criar junts, ens vam fer grans junts. I quan encara érem joves, doncs ell va marxar, no?, com un falciot. I el falciot és un ocell que a mi em fascina, perquè és un gran volador, però té un problema, no?, que si toca terra té les ales tan grans que no es pot enlairar. Llavors, per això, fins i tot quan vola, dorm, no? I per això tenen els nius com les oranetes, no? Així penjats, no?, per poder entrar i sortir. I a mi m'agrada molt, no?, el falciot o l'oraneta, per això, pel que simbolitza, no?, per aquesta manera de viure els núvols, per aquesta manera de viure la vida sempre volant, no?, sempre enlairant-nos. I una mica, doncs, amb el meu cosí vivíem així i per això vaig fer aquesta cançó.
I tornant a l'ensucrament que parlàvem abans, el que tu dius és que el que fas és per evitar el teu moment destroyer, no? Ho ensucres, i que realment a la vida ets un activista, fas protesta i tal, però tot i fas aquests textos per amagar una miqueta el dolor, però també s'hi entreveu una miqueta en el text que tu fas.
Sí, clar, sí, és inevitable, sí. No? Jo, clar, per això sempre dic, jo no sé fer cançó o protesta, però en canvi sempre protesto. És a dir, m'agrada molt recolzar moviments, no? Que estiguin en contra de les injustícies, no? Ja siguin laborals, ja siguin socials i polítics. Llavors, clar, inevitablement, tot i que hi hagin cançons que no siguin cançons protesta, entre línies sí que pots llegir, no? aquesta protesta, que sí que existeix.
I també esmentes que la vida és una biblioteca de vivences, o sigui, també és el teu impuls creatiu, no? Les vivences que fas.
Clar, quantes més coses vius, quantes més vivències tens, més experiència adquireixes, quanta més experiència adquireixes, més coneixements tens, i això no deixa de ser una biblioteca, no? El fet de viure molt, viure intensament, és essencial per després tenir eines a la vida, però no només per poder escriure o per poder cantar, per qualsevol cosa. O sigui, una persona que ja ha fet tot el seu cicle vital, que és una persona, una àvia o un avi, no? que li pots rebatre, perquè potser no t'ho sabrà explicar amb paraules molt cultes o potser no t'ho sabrà raonar d'una manera com a molt científica, però segurament si l'escoltes detingudament i amb certa reflexió, veuràs que la majoria tenen raó i poques vegades s'equivoquen.
I també et descrius com una muntanya russa, més aviat com un clemàtides. Explica'ns aquesta definició.
Els clematis, no? A l'època del romanticisme, sobretot a França, no? La clemàtide és una planta, una enredadera, que fa una flor molt bonica. Llavors té l'arrel a terra, però s'enlaira. És com una eura, no? S'aferra a les parets, allà un pot, i vola, vola, ella tira amunt. Doncs els clemàtides el que feien era, per poder crear, s'autodeprimien. És a dir, volien estar malament perquè aquell estat depressiu, aquell estat d'ansietat, aquell estat d'estar malament, els hi provocava inspiració. I aquella inspiració feia que poguessin crear, no? Llavors, allò els hi donava un plaer brutal. El que passa que molts cops se'ls escapava tant de les mans que realment acabaven fatal, aquella gent, no? I una mica a mi em passa això, no? De dir, hòstia, ara no, necessito estar malament per poder crear, no? Per poder escriure, per poder composar. I és un mite, però és veritat, però en el fons no perquè el fet d'estar malament farà que tu creïs millor, sinó que el fet d'estar malament et fa crear, i un cop has creat et sents bé, saps?
T'alliberes.
Clar, i igual has fet una gran merda, però tu t'alliberes, saps? Sí, sí.
I tornant a salvar l'ànima, tens un tema dedicat als pares, Jo per tu.
Sí.
Explica'ns de què va venir això, aquesta dedicatòria que venia bueno, el que consideren ells a vosaltres, no? Més aviat era la dedicatòria com us cuiden.
Sí, bueno, jo també sóc pare, i fins que és el que dèiem abans, que la vida és una gran biblioteca, no? Fins que tu no ets pare o no ets mare o no ets àvia, no saps o valorar o apreciar o no entens, no? Fins que no et camines amb les sabates de l'altre, no saps ben bé, no? com és la vida de l'altre. I clar, de vegades les mares i els pares som com a molt pesats, no? I com a molt sobreprotectors o com a molt... I clar, un dia els observava i clar, vaig veure, clar, és que el seu món som nosaltres, no? De qualsevol mare, de qualsevol pare, el seu món, habitualment, són les seves filles i els seus fills. Vull dir, tu pots anar més enllà, pots tenir els teus hobbies, les teves distraccions, no? els teus gustos, però quan ets mare o pare, què és el teu món? No? I llavors, aquesta manera d'empetitir la vida, però d'aquesta vida tan rica, no? Aquesta vida tan noble, tan sincera, tan transparent, no? D'aquest amor tan pur, em va inspirar aquesta cançó, no? De dir, ostres, només cal que somrigui i sé que estaràs bé, perquè em veuràs somriure, no? Per què? Perquè sóc el teu món, no? Aquesta cosa tan petita, al mateix temps és tan gran, que em va fer inspirar, no? Amb aquesta cançó.
I passant al tema l'amor incondicional, també tens un tema que, com has dit abans, vius entre Cornudella, Reus i Barcelona, i vas dedicar un tema a Cornudella. És un homenatge a la vida tranquil·la dels pobles, que abans has comentat que podia fer alguna trampa.
Sí, home, hi hem fet moltes trampes. Sí, sí, està clar, no? Que clar, per exemple, no? És un homenatge a la vida simple, al viure a poc a poc, al fixar-se en coses que potser quan camino per aquí l'Eixample no m'hi fixo. És un homenatge a les converses no banals, no? És un homenatge a la terra, no? A les mans que la treballen. És un homenatge al fet de ser agraït amb la natura, no? Ara que no plou i que allà tenim el pantà de Siurana, que ara mateix és un desert, no? És aquest patiment, no? Aquest viure mirant a la cara a la vida, no? Mirant a la cara a l'entorn, mirant a la cara el que passa, no? No és viure d'esquenes, és viure de cara, no? La vida de poble és viure molt de cara. I sí, és un homenatge a tot això.
I parlant de la vida, tens un altre tema, que és Seré, que és un tema una mica determinista, diguem, com que dius que la vida ja és un... Bueno, en general, que la guerra és una guerra perdura, perquè ja sabem al final.
Home, clar. Això està clar, no? T'ho compte que és néixer i ja sabem que hem perdut. Ja sabem. O sigui, tu vas a jugar un partit de qualsevol esport i dius, bueno, a veure qui guanya. Però tu quan surts a la partida, a la vida, dius, bueno, ja sé qui guanya. Jo ja ho sé. Guanya el temps, perquè el temps sí que és in eternum. El que no és in eternum sóc jo, tot i que a vegades ens ho pensem, eh? L'únic que és in eternum és el temps. Nosaltres no som in eternums. I sí, i és una cançó, doncs, que parla sobre aquesta reflexió, no? Que a vegades ens pensem eterns o ens pensem que segons què a nosaltres no ens passarà o a ningú del nostre entorn, i no, i sí que passa.
I quan va sortir el disc amb el llibre, vas tenir una bona rebuda i va haver uns comentaris que et van sobtar, que va ser que et deien que eres molt valent. Per què va sobtar-te?
Bueno, em van sobtar perquè jo pensava... Bueno, perquè vaig veure que la gent té cert complexa a dir el que sent realment, no? I jo amb aquest llibre el que vaig fer va ser escriure el que realment sento i cantar el que realment sento, com el que estem fent aquí en aquesta entrevista, no? És que si no, per mi no té cap sentit venir aquí a explicar-te que la meva guitarra és de color fusta, és que no té cap sentit. O sigui, a mi el que m'agrada és explicar el per què faig les coses i com em sento i per què les faig, no? El que m'agrada és explicar que faig les coses amb ànima, no? I em va sobtar això, que la gent digui, hòstia, és que ets molt valent. Llavors aquí vaig detectar de dir, hòstia, és que potser no és que jo sigui molt valent, és que potser la gent no s'atreveix a ser-ho, no? I jo crec que si totes i tots ens atrevéssim més, no?, a ser valents, a dir el que sentim, a mostrar-nos com ens sentim, sense cap complex el que diran, que si ets ensucrat, que si ets un punky, que si ets un heavy, que si ets... És que és igual, no? Si una cosa te surt de dins, fes-la i ja està.
Sí, l'altre dia vaig llegir una frase que ja havia escoltat abans, que és si fas la vida pensant en els altres, ets presoner d'aquelles persones.
Sí, clar.
És millor deixar ser tu, ja està.
Clar, és que quin sentit té viure de cara als altres? Tu has de viure de cara a tu, no? Perquè si no, quina vida tens?
Ja, però bueno, actualment les xarxes socials sí, i tot això estan creant tot clar, el contrari.
És el fet... A mi em diuen, ostres, i no et fa vergonya escriure a la xarxa social, jo què sé, no? Al teu Instagram, alguna cosa relacionada amb el sexe, i penso, i a tu no et fa vergonya ensenyar l'hamburguesa que et menjaràs? No sé, a mi em faria molta vergonya ensenyar el plat d'espaguetis que dinaré avui, perquè potser una altra persona dirà, ui, quins espaguetis més dolents, no? O quina pinta, o no ho sé, ja. És que on està el que és...
És ensenyable i el que no.
Clar, no?
I parlant d'això en les xarxes socials, també estàs molt filosòfic darrerament, i l'últim post vas posar, de vegades tiro i d'altres no puc. Diuen que la qüestió és no parar, però quan em paro, que veig llum arreu, i aquesta llum estan les respostes de misèries, que no veiem a les fosques, i el camí de tornar per tornar a començar a aprendre de nou a mirar. Hi ha un tema també en el disc, que és l'anar tirant, és aquesta filosofia de...
Exacte. O sigui, podem anar tirant i tirar milles. Com va? Bé, anar fent. Hòstia, anar fent. Què dius? Bé, anar tirant. Hòstia, anar tirant. Hòstia, però que vivim amb una corda enganxada al coll o als peus i arrosseguem un carro. Hòstia, aturem-nos. Què vol dir anar tirant? Aturem-nos, contemplem l'entorn, mirem-ho tot bé, i si vas tirant, canvia de camí i canvia, o sigui, canvia de vida, perquè no és qüestió d'anar tirant. Què tal? Com estàs? Ostres, molt bé, estic vivint. Ningú diu, ostres, estic vivint, m'estic passant bé, sóc feliç, no? O no, doncs mira, fatal, no estic vivint, estic emprenyat.
També ballet amb el que dèiem abans, potser fa por dir això.
Sí, és com que ens auto...
Censurem.
Sí, i ens autodisfressem, no? de cavaller, no? amb casc i espada i escut, no cal, però no cal, no? O sigui, què millor? Quina millor protecció que ser lliure?
I amb el disc vas fer un espectacle a l'octubre l'any passat, uh-huh, que ajuntava el disc amb els poemes. I ara, aquest mateix any, més o menys per les mateixes èpoques, has estrenat un que es diu Portia? O uh-huh. És la mateixa línia? Aquí tens la intervenció de la Rosa Mateo, amb el Xavier Pla, que fa la saxofonista...
Sí, o sigui, quan vaig presentar el disc, va venir el Jordi Guillemí, que és el secretari de l'Escola d'Art La Llotja, i va fer un quadre en directe d'unes dimensions bastant grans, no sé si era 3x2, era un quadre bastant gran, i el concert una mica estava subjecte al que ell trigaria en pintar tota aquella tela. I va ser una experiència molt bonica perquè doncs, hi havia molta música, hi havia molts poemes entremig, però sobretot el protagonisme el tenia la veu, la paraula i la pintura. No? La música, els músics estàvem tots com a més... en un entorn més tènue. I en canvi en Portia el que he fet és afegir a la Rosa Mateu i ella camina lliurement per l'escenari recitant poemes i el Javi amb el saxo i jo amb la guitarra el que fem l'acompanyem i cada X poemes llavors nosaltres cantem una cançó. I tot i que és similar, realment la posada en escena i la interpretació és molt diferent. Llavors també el que faig, perquè llavors depèn també de l'indret, de l'espai i molts cops del pressupost, el que faig és anar jo sol i el que faig és un híbrid. No? Recito poemes del llibre i canto cançons de tant en tant i explico doncs, alguna cosa. No? I la setmana que ve estic aquí a Barcelona, a Sants, el dia 21.
Vale. Doncs crec que l'únic que ens queda dir és desitjar-te molta sort amb aquest disc nou, amb el tema amb l'espectacle de Portia, i esperem que el 2024-25 ens tornem a veure per parlar del nou disc.
Encantat de la vida.
Perfecte.
Gràcies.
Doncs moltes gràcies, Fito, per la teva visita.
Gràcies a vosaltres.
Molt agraïts.
Gràcies.
I moltes gràcies a tots escoltant-nos. Bon Nadal i que tingueu una bona música.